Vet aquí que una vegada... De la mateixa manera que ens agraden el cinema o el teatre, o fins i tot a veure una pel·lícula o sèries a la petita pantalla, escoltar contes ens dona l'oportunitat de gaudir de llegendes i històries curtes mentre escoltem la veu de qui els narra.
I llavors, escoltem i construïm al mateix temps els personatges a la nostra mida. Cadascú li posa el color que vol a la història que està escoltant. I nosaltres, a l'hora del conte, us portem cada setmana aquestes històries arreu de Catalunya i Andorra gràcies a la xarxa de comunicació local. Hola, Mercè!
Hola, Helena! I avui començarem amb una llegenda de trobadors i per això ens anem a la comarca de l'Urgell, concretament a Vallbona de les Monges, a fer la ruta del Cister, perquè la llegenda que us portem avui, la història comença en aquesta localitat i acaba, ni més ni menys, que el monestir de Poblet.
Al segle XV, la gent vivia més aviat com podia. Hi havia forners, sastres amb molt bones mans, forjadors que forjaven el ferro a la farga, narradors de vells contes, escriptors de boníssimes paraules, músics de carrer, trobadors...
La llegenda que us portem nosaltres, hi havia un trobador que es deia Tonet, que desconeixia què era la felicitat. Tal era el problema que, un dia, en Tonet, fill dels forners de la vila, els Rossell, va decidir anar a buscar pel món la felicitat.
Va agafar el seu sarró i es va llançar a veure món, amb la idea de que algú li expliqués què és realment la felicitat. Mercè, escoltem el conte juntes?
I tant que sí!
De Catalunya, anomenat Vallbona de les Monges, al segle XV, la gent vivia del que podia o com podia. Hi havia forners que feien el pa i després el venien al mercat de la plaça Major. Sastres amb molt bones mans, forjadors que forjaven el ferro a la farga, narradors de vells contes i escriptors de boníssimes paraules. Hàbils bufadors de vidre que pacientment bufaven i bufaven per fer ampolles de cristall de diverses formes i mides, músics de carrer, trobadors... I un rei molt ambiciós, que només volia riqueses, mai en tenia prou. Però tornant als nobles trobadors, n'hi havia un, en Tonet, que desconeixia què era la felicitat. Tal era el problema que un dia en Tonet, fill dels forners de la vila, el Rossell, va decidir anar a buscar pel món la felicitat.
Mare, he decidit emprendre un llarg viatge per descobrir què és la felicitat.
Però Tonet, que no ets feliç aquí. I a més, si només tens 17 anys.
Sí, mare, però no sé què és això i ho vull saber. I tant que sí.
I com el faràs el viatge si es pot saber?
Doncs a peu, per això tinc cames. M'emportaré el meu sarró, a la meva flauta, alguna cosa de roba i un llibre de poemes.
Au, va, no diguis bajanades.
Bé, bé, avisada estàs, mestresa.
Al cap de 2 dies, el Tonet ja estava llest i se n'anà.
Adeu, família, vaig a cercar la felicitat.
Al cap d'un parell d'hores, tan content com estava, va parar a fer un mos. Va veure una dona que venia de lluny i li va dir...
Hola, em dic Tonet i busco la felicitat. Em podeu dir què és per a vos la felicitat?
Jo sóc pagesa, noi. Per mi, la felicitat és conrear la terra i viure del que em doni.
Doncs moltes gràcies, bona dona.
En Tonet va treure la flauta del seu sarró i com volent s'agrair amb aquella doneta, es posà a tocar les cançons que en aquell moment se li van acudir, alhora ballant al ritme de la música. Antonet anava xiulant amb la seva flauta fins que, de lluny, va veure un home vell que s'acostava i li digué:
Hola, sóc el Tonet de Vallbona i busco la felicitat. Què sabeu què és, vos?
Bon dia, Tonet. Jo sóc un humil escriptor. A mi m'agrada jaure sota l'ombra d'un gran roure i escriure fins on em porti el cor.
Gràcies, bon home.
Antonet tragué el llibre del seu sarró i es posà a recitar. Una nit de lluna plena, tramuntaren la carena lentament sense dir res. Al cap de poc va trobar un cartell que deia Poblet. Just en aquell moment passava per allí un xicot que aparentava ser de la seva edat.
Hola, què estàs fent?
Hola, em dic Tonet i busco la felicitat.
Jo sóc en Nau i si vols t'ajudo a trobar-la.
Sí? De debò? Apa, anem!
I així va ser que van començar a enfilar pel caminet que duia al poble.
Tonet, crec que conec algú que ens pot ajudar.
Qui?
En Rafael, el savi del Poblet. Viu a l'altra banda del riu, a la torre més alta. Podem anar-hi demà. Ell segur que sabrà la resposta.
D'acord. Mentrestant, la buscarem plegats.
Començaven a acostar-se al centre del poble. Primer van trobar un rodamont solitari.
Per mi la felicitat és viure. Corre amunt. Que el vent em toqui la cara i descobrir els tresors d'aquesta terra.
Després van veure un antic rellotger.
Per mi, Tonet, la felicitat és construir rellotges, visualitzar com els engranatges es mouen i els mecanismes funcionen.
Ja eren quasi les dues i en Tonet i en Nau els començava a ronronejar l'estómac. En arribar a una placeta plena de gom a gom, en Tonet va agafar la flauta del sarró i va donar el llibre de poemes en Nau. Van tocar, ballar i recitar fins que les cames els feien figa. I llavors, amb les monedes de plata que la gent els havia tirat, van comprar un parell d'entrepans i van llogar una habitació per passar la nit. L'endemà anaven a veure el savi que els diria què era la felicitat. Tots dos estaven destrossats i la nit va passar volant. En 20 minuts havien travessat el riu, havien pujat al monestir i ja eren davant la porta. La porta s'obria amb un nyec i de dins en sortí una veu que els va dir:
Passeu, passeu. En Rafael ja ens va avisar de que vindríeu.
Els dos nois van entrar al vell monestir de Poblet i en veure un esfilagarsat homenet que vestia amb una bata negra que devia ser el pare abat, li digueren:
Bon dia, pare. Som dos intrèpids aventurers que busquen la felicitat. Ens podria dir què és per a vos la felicitat?
Germans, amic, companys, la felicitat, per mi i els altres monjos, és un regal de Déu, el gran senyor de la terra. És poder ser el que som, humils testimonis del nostre senyor. Però pugeu les escales, que en Rafael us espera.
Quan fora Nadal, la porta era oberta. En un tres i no res va aparèixer la figura d'en Rafael, que en Nau va reconèixer de seguida.
Hola, jovenets. Em teniu preocupat.
Com sabíeu que vindríem?
Jo ho sé tot, estimat alumne. Així que vols saber què és la felicitat, no, Tonet?
Sí, senyor.
Aviam, Tonet. Què és per tu la felicitat?
Diria que és ser feliç, no?
Molt bé. Per exemple, si et trobessis una pagesa, un escriptor, un rodamón i un rellotger, i els hi preguntessis què et diria.
Com ho saps que ell ha parlat amb tots ells?
Ja t'he dit que ho sé tot. Cadascú troba la felicitat fent el que li agrada. Això depèn de quelcom. Doncs això vol dir que sempre ho he sabut, Tonet.
Gràcies, Rafael.
Per una banda, havia descobert que la felicitat era el que sempre havia fet, cantar i ballar. I per l'altra, havia trobat en Nau l'amic de la seva felicitat. Quan van haver acomiadat en Rafael i els monjos, van marxar ben contents.
Saps què, Tonet? En realitat, en Rafael és un bruixot que feia temps que s'havia refugiat a les muntanyes i que la gent havia oblidat. Abans era el meu professor i que per això li tinc tant d'afecte.
Havent passat unes hores al poble ballant, tocant i recitant les paraules d'un vell llibre de poemes per poder menjar una mica, a la tarda, quan el sol dona aquella llum d'oli cremat, tocant la flauta de fusta i dansant alhora les velles tonades, els dos amics van posar fi al seu llarg viatge de felicitat i, a poc, van caminar cap a la vella vila de Vallbona de les Monges.
El segon conte clàssic que us portem és Els músics de Bremen. És un conte tradicional escrit pels germans Grimm, l'acció del qual transcorre a la Baixa Saxònia, a la rodalia de la ciutat alemanya de Bremen.
Els músics de Bremen tracta de la història de quatre animals, un gall, un gat, un gos i un ase, que volen ser sacrificats pels amos, perquè comencen a ser vells. Aquests animals es retroben fugint cadascun del seu propietari de camí cap a la ciutat de Bremen. Aviat es fan amics i decideixen, seguint la proposta de l'ase, de crear un grup de música per a poder-se guanyar la vida.
Què us sembla si acompanyem el gall, el gat, el gos i l'ase i anem amb ells a Bremen? Som-hi?
Molt abans de convertir-se en els músics de Bremen, els nostres amics portaven una vida d'allò més rutinària. En una petita granja hi vivia un pagès que tenia un ase. Durant molt de temps li havia servit per portar els sacs de blat al molí, però l'ase es va començar a fer vell i inservible i l'amo va pensar en desfer-se'n. L'ase no era ximple i, com sabia de les intencions del seu amo, es va escapar rumb a Bremen per tractar de fer carrera com a músic, ja que l'animal tocava el llaüt. En el camí es va ensopegar amb un gos caçador que panteixava esgotat.
Tot bé, amic?
Sí, sí, tranquil. Intentava escapar-me del meu amo, que vol matar-me perquè sóc vell i ja no li serveixo per anar de caça.
Per què no vens amb mi? Vaig camí de Bremen, on penso guanyar-me la vida com a músic. Junts podríem formar una banda. Tu podries tocar els timbals. Què et sembla?
L'ase va convèncer el gos i van continuar el seu camí junts. Poc temps després es van trobar amb un gat amb mala cara.
Què et passa, Mixet?
Que no tinc anana. El meu amo m'ha tractat d'ofegar perquè estic vell i em passo tot el dia tirat al costat del foc.
I per què no t'uneixes a nosaltres? Anem a Bremen a formar una banda de música.
El gat va dir que no sabia molt de música, però com que no se li acudia res millor, va acceptar i es va unir a l'ase i al gos. Més endavant van topar amb un gall que cridava amb totes les seves forces.
Per què crides, gall?
Perquè el meu amo vol tirar-me la cassola aquesta nit. Per això crido, crido mentre estigui viu.
Va, no malgastis el teu temps i vine amb nosaltres. Anem a Bremen i tens bona veu, així que ets perfecte per la nostra banda de música.
Van continuar caminant els quatre animals tot el que van poder, però no van arribar aquesta mateixa nit a Bremen. No sabien on passar la nit quan van veure llum en una casa a l'altre costat del bosc i van decidir acostar-s'hi. Van veure a un grup de lladres a punt de donar-se un gran festí de menjar i amb la gana que tenien van decidir que havien de fer alguna cosa per fer fora de la casa els lladres. L'ase es va col·locar al costat de la finestra. El gos es va pujar damunt de l'ase, el gat sobre del gos i el gall sobre del cap del gat. Així, uns a sobre dels altres, van començar a bramar, bordar, miolar i cantar amb tota la seva ànima. Van trencar fins i tot la finestra i van muntar tal estrèpit que els lladres van fugir creient que es tractava d'algun fantasma. Els animals van sopar fins que ja no van poder més i es van posar a dormir. L'ase va triar la brossa, el gos es va anar darrere de la porta, el gat va preferir les cendres de la llar i el gall es va posar sobre d'una viga. A mitjanit, un dels lladres, veient des de lluny que la casa semblava en calma, es va armar de valor i va decidir tornar. Els músics de Bremen dormien, però quan va arribar, la casa estava a les fosques. El lladre va confondre els ulls del gat amb les brases de la llar. Va acostar un llumí i el gat li va esgarrapar la cara. Va anar cap a la porta i li va mossegar el gos a la cama. Va sortir corrent fora de la casa, va trepitjar el femer i l'ase li va donar una guitza. I just en aquell moment, el gall va començar a cantar des de la viga. El lladre va sortir, cames, ajudeu-me. I quan va arribar, li va explicar als seus companys.
A la casa hi ha una bruixa que m'ha esgarrapat la cara. Darrere de la porta un home amb un ganivet i m'ha clavat a la cama. I després un monstre que m'ha colpejat amb un terrible mai. I a sobre de la teulada, un jutge que cridava, porteu-me el lladre aquí.
Després d'això, als lladres ni se'ls va acudir tornar a trepitjar aquella casa i els músics de Bremen encara segueixen allà. I vet aquí un gos, vet aquí un gat, el conte dels músics de Bremen ja se fos.
El proper conte que us portem és El gos i el cocodril, un conte que ens explica que no és bo seguir el camí d'aquell que és el teu enemic.
Després d'haver estat diverses hores recorrent la selva, un gos buscava algun lloc per poder beure i quan va trobar un riu on hi havia un bon caudal d'aigua, un imponent cocodril se li va apropar. Què es volia el cocodril? Ho voleu saber? Doncs escolteu, escolteu, El gos i el cocodril. Assedegat, després d'haver estat diverses hores recorrent la selva, un gos buscava algun lloc on poder beure. Després d'una estona d'anar d'un lloc a l'altre, va trobar un ample riu en el que circulava un bon cabal d'aigua fresca i cristal·lina. Immediatament es va dirigir a la vora per saciar la seva set, però havia fet tot just un parell de glops quan se'n va adonar que un imponent cocodril se li apropava.
Aquí no em podré aturar si no vull ser el dinar d'avui d'aquest cocodril. Aniré uns metres riu avall.
I es va situar en un entrant situat a poca distància. Però al començar a veure, va veure que el cocodril es dirigia novament cap a ell. Va començar a córrer per la vora, parant-se i prenent petits glops d'aigua quan es veia traient-li avantatge al seu enemic. Però un altre cop se li acostava el cocodril i quan estava a prop del gos li va dir...
Psst! Psst! Escolta, amic!
El gos va fer com si res i va continuar fugint.
Psst! Psst! Ei! Ei! Escolta! Atura't un moment!
D'estar corrent i bevent, el pobre gos ja li feia mal la panxa. Llavors va sentir el cocodril que molt astut li deia...
Veu quiet, no t'apuris, que et sentirà malament l'aigua.
Però el prudent animal li va contestar.
No és bo veure i caminar, però potser és pitjor esperar a que encabis una queixalada.
Us recomanem Germanes, de Reina Telgemeir, traduït al català per Marc Donat Balcells i il·lustrat per la pròpia autora.
Després de l'èxit que va tenir Somriu, Reina Telgemeir ens explica amb el seu bon humor i la seva gràcia habituals la relació complicada que va tenir amb la seva germana petita.
La mare no és la germaneta que s'esperava tenir la Reina. En un llarg viatge amb cotxe, les dues germanes, que no paren de discutir, aprendran a conviure juntes i hauran de fer pinya davant de la situació complicada que travessa la família.
Recordeu, Germanes, de Reina Telgemeier, editat per Entre Dos i recomanat per a nens i nenes a partir de 8 anys. Avui acomiadem l'Hora del Conte amb Carles Cuberes i la cançó El vestit del dofí.
Carles Cuberes va néixer a Terrassa l'any 1978. Va estudiar filosofia i, paral·lelament, es va formar com a educador i director de lleure. A partir d'aquesta experiència, es va començar a enfilar als escenaris cap a l'any 1998.
Des del gener de 2007, té dedicació exclusiva a la producció i realització d'espectacles per infants. Ha dut els seus espectacles arreu de Catalunya i també, en alguna ocasió, a Andorra, les Balears, el País Valencià, l'Aragó, la Catalunya Nord, Bèlgica, Luxemburg i Dinamarca.
Nosaltres, per avui, ens acomiadem de tots vosaltres amb el tema El vestit del dofí, d'en Carles Cuberes, una cançó que forma part de l'espectacle poètico-musical Papallones, fet a partir de poemes de Joana Raspall, un magnífic projecte d'en Cuberes, amb la intenció d'apropar als més menuts al meravellós món de la poesia. Us esperem la propera setmana en aquesta mateixa hora a la vostra emissora local. Fins a la propera setmana! Ah, i recordeu, volem que el vostre dia a dia sigui un conte ben, ben bonic.
El meu amic dofí vol un vestit de seda lleuger i transparent com l'aigua de la mar. No sé com li puc fer si no és amb tel de ceba o amb els fils impalpables que l'aranya fila. És tan dolç i tan fi, el meu amic dofí. És tan dolç i tan fi, el meu amic dofí. És tan dolç i tan fi, el meu amic dofí. És tan dolç i tan fi. Vestiré de llum, d'aquella llum tan clara que em donarà un estel. I quan vingui l'aurora tan dolçament daurada, faré que li tenyeixi amb reflexos de mel. És tan dolç i tan fi, el meu amic dofí. És tan dolç i tan fi, el meu amic dofí. És tan dolç i tan fi, el meu amic dofí. És tan dolç i tan fi. És tan dolç i tan fi, el meu amic dofí. És tan dolç i tan fi, el meu amic dofí. És tan dolç i tan fi, el meu amic dofí. És tan dolç i tan fi. Thank you.
te vendes. Te vendes porque te sobras. Te pierdes porque hay camino. Te digo, hay otras cosas. Te sales porque te quieres. Te quieres tu mente en forma. Te eliges porque hay camino. Te digo, hay otras cosas. La venda ya cayó. Porque confías, te sientes que ya tenías, te vives alto voltaje, te traje buenas noticias, te vales y ya no fuerzas, te vives y te interesas, te saltas, no quedan normas, ahora la vida loca, la vida ya cayó.
Coses que es mouen soles, veus del més enllà, aparicions, vampirs, profecies, bruixeria, ovnis. Hi ha un món misteriós per descobrir. Descobreix a Marcanum allò que no té explicació. Arcanum.
My fingertips, they won't be reaching out for you no more.